Bon dia, Laura. Aquesta setmana ens hem anat fixant en diferents àmbits, des d'una feina molt masculinitzada, com la que ens va explicar l'Anita, que era camionera des dels 21 anys. Ahir parlàvem amb la Neke Necro sobre el porno i una altra manera per construir altres discursos des del feminisme. I avui som amb la Valentina Ver. Què tal, Valentina?
Moltes gràcies per convidar-me.
La Valentina és jugadora del primer equip femení de l'Europa, que per cert us està anant molt bé aquesta temporada.
Sí, aquest dissabte tenim un partit que és clau, on podem certificar l'ascens, si són partits que són un premi jugar, així que molt bé, molt bé, molt contentes.
Volíem també tocar aquest àmbit, el de l'esport i en especial el del futbol, absolutament masculinitzat.
Mira, jo vaig estar en futbol mixta fins als 14 més o menys, 13-14, que és quan més o menys és l'etapa on ens separen ja i diuen doncs, els nois per una banda i les noies per l'altra. No? Jo en aquella època vaig estar gairebé 2 anys en futbol masculí, perquè en aquella època encara no havia descobert la meva condició de dona, perquè sóc una dona trans. Llavors vaig donar molt poc pel que comentes, no? Perquè era un lloc on no m'hi sentia còmoda i al final doncs, aquesta masculinitat hegemònica no, em feia sentir bastant fora del meu context. No va ser fins al 2018 que sí que ja un cop havia ja fet la majoria de tràmits de canvi registral, etc., i de nom i tal, que em vaig plantejar efectivament a començar el futbol femení.
Com vas viure aquest canvi?
A nivell, per exemple, el nivell administratiu és superlent. Et fan fer 1.000 tràmits bueno, burocràtics, de cares d'anar d'aquí, ara allà, demanen molts informes, molta patologització també de la teva condició i tampoc tenen, o sigui, no fan massa esforços a nivell tampoc de funcionariat per facilitar les coses, almenys en el meu cas.
Si moltes dones que juguen a futbol han patit el masclisme, el ser dona trans encara més?
En el meu cas, per exemple, el que m'he trobat a nivell, per exemple, de companys, és un ambient on està molt naturalitzat. També és cert que en el futbol femení la diversitat no l'he inventat jo, no? O sigui, jo arribo a un context on la diversitat està a l'ordre del dia, que gairebé totes les meves companyes han estat, són part del col·lectiu, no? D'alguna manera. Llavors, en aquest sentit, no he sentit una gran discriminació. Sí que és veritat que bueno, com qualsevol, a mi m'han cridat vete a fregar, no? Per estar jugant un partit femení. A nivell potser més institucional, sí que noto, no, potser no falta d'acceptació, però sí falta de coneixement, no? Que moltes vegades obstaculitza molt l'accés i el desenvolupament de les dones trans a l'esport.
Com per exemple?
Que una persona que estava en un càrrec d'un club que decidia coses, no? En aquest sentit, em va preguntar si jo estava operada genitalment de cara a poder accedir a un vestuari. No? Llavors, això, o per exemple, el fet de saber si jo puc efectivament jugar o no a nivell de reglament, és una cosa que vaig haver d'informar-me jo, parlar jo amb la federació, perquè els clubs no saben res encara, no?
Com està tot aquest tema? Perquè també hi ha veus que diuen que no, que tu, com a dona trans, no hauries d'estar jugant en un equip femení.
Al final són veus bastant minoritàries que fan molt de soroll, també. Són distraccions de problemes que realment hauríem d'estar reclamant i que no els interessa. I al final doncs, aquests debats que moltes vegades estan plantejats com des de l'odi, com també doncs, el tema de problematitzar la immigració o el tema del matrimoni entre persones del mateix sexe, no? Que són debats que ja no toquen i que moltes vegades també estan com pintats des d'una perspectiva feminista, quan si rasques una mica veus que l'origen està en l'ultradreta, no? I en el conservadorisme, que és l'origen dels discursos d'odi actualment.
On has tingut més problemes? És a les xarxes?
A veure, jo he tingut problemes a molts àmbits. He tingut problemes al carrer, he tingut problemes a les xarxes. Sí que és veritat que les xarxes estan més organitzats, o sigui, hi ha realment gent que està constantment organitzant-se per assetjar persones, sobretot a dones trans. I clar, les conseqüències d'això a nivell de salut són molt greus. I a més és com... et genera la sensació de que és la realitat, no? De que tothom pensa això, perquè si de cop venen 50 persones a dir-te barbaritats, doncs penses, doncs, este és el món que m'espera fora, no? I després veus que no és així, sobretot en les reivindicacions feministes s'ha vist aquest any que és majoritàriament transinclusiu i amb molta consciència de classe, de raça i de tot, però sí que és veritat que la percepció que se't genera quan reps aquest tipus d'assetjament és aquesta.
Com es pot millorar aquesta situació?
Mira, penso que la clau és la pedagogia, sobretot. Penso que cal que les nostres veus s'escoltin, que informem. En el meu cas, per exemple, juntament amb La Cicatriz, que és un col·lectiu de dones feministes, lesbianes, bisexuals i trans, estem engegant un projecte que és justament això, no? És impartir tallers, xerrades, per conscienciar i apropar les realitats de les persones trans i de les dones trans en concret al públic en general, que potser està bastant allunyat del tema teòric però té interès en les nostres realitats, perquè al final ens ho pregunten tots els dies, o sigui que interès en n'hi ha.
Valentina, moltes gràcies i molta educació, que és el que reclames per tothom.
Igualment, moltes gràcies.